sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Ja hi tornem a ser un mitjà més aquí a la sintonia de la Cala Ràdio. És dimarts 26 d'abril. Fini Lleó, bon dia.
Molt bon dia.
Com està la ressaca post-aniversari?
Bé, molt satisfeta, molt agraïda.
Sí?
Sí, 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 sí.
Ja veurem si ets viral esta setmana a les xarxes socials.
Bueno.
Alguna foto vam veure a través de les xarxes sobre algun regalet sorpresa.
Sí,
cosa
sí.
Això sempre fa il·lusió.
I el pastelet, veus com el pastel te l'han de portar per sorpresa amb les espelmes? Tu pots invitar altres
però
coses,
era del...
però el pastel ha de ser la sorpresa.
Però este pastís era del taller este de pastissos o no?
No. Bueno, no ho sé. Estava molt bo, això sí que ho sé.
Ah, bueno, la llepolia sempre és bona. Benvinguts un dia més al nostre magazín, al Sempre amb tu, en directe des de la Cala Ràdio. 68 programes ja acompanyant-vos des d'ara i fins la una del migdia, o passada la una del migdia, com quasi cada dia. Avui al temps de les notícies marxem cap a l'Estany Tort, perquè finalment, i després de parlar-ne molt de l'Estany Tort, moltes vegades, per fi podem dir que ja s'han alliberat els samarucs, 2.000 exemplars d'aquesta espècie, que aquest migdia s'estan alliberant. Em sembla que ara en aquestes hores s'està fent aquestes tasques a la llacuna de l'Estany Tort.
Peixets que sempre hem vist i que mai n'hi han fet cas.
Doncs sí, una espècie més amb un perill d'extinció bastant important, doncs intentar recuperar aquestes zones humides i que a la vegada serveixi doncs per a fer noves poblacions, doncs és molt, molt important. Com també és important, Fini, tu i jo portem ulleres.
Jo de prop.
De prop. Jo sóc més de lluny, però és important... No és... És important... Què dius? Sí, ens hem de combinar, ens combinem, eh? És important que els nostres menuts, els joves, els ben petits, creixin amb una salut visual correcta. Per això arribarà aquesta setmana a l'Escola Sant Jordi la campanya Veure per Aprendre. En coneixerem alguns detalls al nostre temps de les notícies.
El Tor de Guàrdia, ara que torna la calor, doncs quines mesures que hem de tindre en compte amb la calor? Parlarem amb la Maria José Castellano d'aquest cop de calor, no?
Parlàvem del tall de digestió mal dit fa unes setmanes amb l'Antonio Gómez, doncs avui parlarem del cop de calor, dos elements també molt, molt importants. Per a calor, la que esperem tindre aquest cap de setmana, la Diada del Port i l'obertura de les cinquenes jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja del Mediterrani, parlarem amb el gerent de l'àrea municipal de turisme, Dami Lleó, al temps de l'entrevista.
Sí, perquè una cosa és la diada que s'organitza allà baix al port dissabte i diumenge, i l'altra són les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja. Són dues coses diferents, eh?
I per acabar, naturalment avui parlant de l'alliberament de samarucs a l'Estany Tort. Comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit l'actualitat d'aquest dimarts 26 d'abril. 2.000 samarucs alliberats a la llacuna de l'Estany Tort.
L'acció forma part del projecte SOS Samaruc que lidera l'entitat Paisatges Vius. La campanya Veure per Aprendre arriba a l'Escola Sant Jordi.
Poden acollir-se a la campanya els alumnes de segon de primària, els qui es farà un primer cribatge per determinar la seva salut visual. Tortosa decidirà el 28 de maig el futur del monument franquista de la Batalla de l'Ebre.
La pregunta ofereix l'opció de retirar-lo i museïtzar-lo o mantenir-lo, reinterpretar-lo i contextualitzar-lo. Mor un home a Horta de Sant Joan embolcat amb el tractor.
L'accident es va produir en un terreny proper al quilòmetre 6 de la carretera T334. Es disparen a les Terres de l'Ebre un 40% les mediacions i un 32% les consultes de l'Agència Catalana de Consum.
Les reclamacions han caigut un 11% respecte al 2014 amb la telefonia i internet, aglutinant-ne gairebé la meitat. Tortosa entra a la xarxa europea de ciutats interculturals.
La capital del Baix Ebre té un 18% de població nouvinguda, de gairebé 90 nacionalitats, amb un important pes de ciutadans procedents del Marroc. Repassem tot seguit aquests titulars a les notícies de la Cala Ràdio. Aquest dimarts al migdia, tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre han alliberat 2.000 samarucs a la llacuna de l'Estany Tor de l'Ametlla de Mar. Des de que va finalitzar la recuperació de l'espai al gener de 2015, tant el Centre Ictiològic del Parc com Paisatges Vius, entitat que s'ha encarregat del projecte de recuperació de la llacuna, han realitzat un seguiment de la seva evolució. Després de 15 mesos de seguiment han assolit les condicions propícies per poder introduir el samaruc. Els exemplars d'aquesta espècie que s'han alliberat s'han criat en cap activitat al Centre Ictiològic, on s'hi du a terme un programa de conservació i recuperació de l'espècie. La introducció és important perquè el samaruc és un dels vertebrats més amenaçats del planeta. Només es troba a la península Ibèrica i, més concretament, a les Terres de l'Ebre i al País Valencià. En l'acció d'alliberament també hi han participat alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, que han col·laborat amb tasques de voluntariat. Precisament aquesta acció de voluntariat la destaca la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Mari Marçal.
De fet, ja es va fer una actuació en voluntariat i del poble i en les noies de Graelcia, de que es va fer una neteja de plàstics i avui, doncs, bueno, sortosament, ja fem aquesta introducció de 2.000 samarucs, que és un peix doncs, que s'ha estat, que han estat en perill d'extinció i que lo portaran els dos des del Parc Natural del Delta, on tenen un centre doncs, de conservació i de producció d'este animalet. Bé, lo que mos interessa, això és una gran notícia, per supòs, i haurem d'estar al tanto de la conservació encara més d'esta llacuna, i estem contents doncs, perquè ja s'està fent un bon grup de voluntariat amb este poble, que ja, estan fent, ja han fet algunes actuacions, però la intenció d'este ajuntament és que totes aquestes actuacions que comencem a l'Estany Tor, després continuem a l'Estany i les altres llacunes, que és la intenció nostra de recuperar-les, participin també els centres educatius. No? Estan participant ara mateix els centres educatius de l'Escola Sant Jordi i l'Institut Candelera, que d'alguna forma aprofitem per a conscienciar els alumnat, ja de ben petits, per a que siguin doncs, conscients de que tenim uns espais humits molt, molt importants i que els hem de preservar.
L'any 2014 es va iniciar el projecte SOS Samaruc al municipi amb l'acord de custòdia de l'Estany Tor entre el consistori i l'entitat sense ànim de lucre Paisatges Vius. El projecte, finançat pel Fons Andrena i la Fundació Biodiversitat, té l'objectiu d'augmentar la distribució del samaruc, establint nous nuclis de població a les llacunes de l'Ametlla de Mar. De fet, ja s'està treballant en la restauració de 3 llacunes més per dotar-les de les característiques morfològiques, biològiques i físico-químiques que necessita aquest peix. Seguim amb més notícies de l'Ametlla de Mar. L'Escola Sant Jordi serà un dels 500 centres que participarà en la campanya de prevenció i conscienciació de la salut visual Viure per Aprendre. Aquesta campanya pretén arribar a les escoles per conscienciar pares, famílies i professors sobre la importància de tenir cura de la salut visual dels més petits. Viure per Aprendre és una iniciativa de l'associació Visió i Vida i a la població serà possible gràcies a l'òptica natural Optics.visual que està associada a la campanya. El projecte consistirà en fer un screening visual als alumnes de segon de primària de l'escola, sense cap cost per a les famílies, perquè és en aquestes edats quan cal consolidar la lectoescriptura. Aquesta prova consisteix en una sèrie de preguntes de cribatge per esbrinar si l'alumne té problemes de visió. En el cas afirmatiu, l'especialista aconsellarà sobre les accions a realitzar. A més, servirà per fer el primer estudi d'àmbit estatal sobre l'estat de la salut visual infantil. Aquest és el primer cop que l'Escola Sant Jordi es realitza una revisió visual. I, de fet, el regidor d'Ensenyament, Joan Manel Tello, ha destacat que la prevenció és la millor opció per previndre casos, com per exemple el fracàs escolar.
Crec que serà molt profitosa, en aquest cas el que fem és un recolzament més als crios. Està demostrat i estudiat que una part del fracàs escolar s'entén o la causa ve donada per problemes visuals que els crios no són capaços de detectar, i que els mestres ja tenen coneixement de com detectar-ho. I llavors el que fem en aquest cas és una campanya que és gratuïta, hi ha un check-in inicial als crios, en aquest cas ho farem a primària, d'acord? D'aquí sortirà o les sortiran i amb els resultats els crits que estiguem bé doncs perfecte i els que no, potser podria corregir aquests possibles efectes visuals que poden afectar doncs, al tema de lectoescriptura, que són a més de les edats bàsicament comencen tot l'aprenentatge de lectoescriptura i és un moment fonamental en el creixement dels crios a nivell educatiu i és una iniciativa, crec que, molt important.
Tot i que la campanya va dirigida especialment als alumnes de segon, des de l'escola s'informarà a tots els alumnes del centre. Fàtima García és la directora de l'Escola Sant Jordi.
Trauran tots els alumnes de primària una circular on s'explica aquesta campanya, però els alumnes de segon en concret trauran una carta a les famílies i una altra circular amb una autorització per si volen que se'ls realitzi aquesta revisió aquí al centre. Dir que aquesta circular amb l'autorització s'ha de retornar el més aviat possible a l'escola, per tal que perquè dijous i divendres es realitzaran aquí al centre aquestes revisions. Es farà l'screening, és un primer diagnòstic ràpid per veure si hi ha algun problema.
Tanmateix, dins de la tasca de sensibilització a l'escola i a les famílies, el web verparaprender.es posarà a disposició de l'usuari una àrea de consells i jocs infantils amb els quals els nens podran aprendre a conèixer el funcionament de l'ull, a detectar possibles problemes visuals i aprendre consells per cuidar la salut visual.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Informació territorial. Els veïns de Tortosa decidiran el futur del monument franquista de la Batalla de l'Ebre, que hi ha al mig del riu, el dissabte 28 de maig.
Així ho han pactat els quatre grups municipals que donen suport a la consulta popular, CiU, Esquerra, Movem i PSC. I és que també han acordat el format de la pregunta. En concret, es donarà a escollir entre dues opcions: retirar-lo i museïtzar-lo o mantenir-lo, reinterpretar-lo i contextualitzar-lo. Les dues alternatives amb l'objectiu de promoure la memòria històrica i la pau. Tot i que inicialment estava previst fer-la a finals de juny, la possibilitat que hi hagi novament eleccions generals a l'estat espanyol ha fet avançar la data un mes. També s'ha descartat endarrerir-la al juliol pel volum d'activitats que hi ha aquell mes a la ciutat, entre elles la gran festa del Renaixement. Pel que fa a la pregunta, el text acordat és el següent. En relació al monument a la Batalla de l'Ebre, que va inaugurar el general Franco l'any 1966, què creu que l'Ajuntament de Tortosa ha d'impulsar? Les dues opcions que podrà escollir la ciutadania són les que hem comentat abans, retirar-lo i museïtzar-lo per promoure la memòria històrica i la pau, o bé, poden contestar, mantenir-lo, reinterpretar-lo i contextualitzar-lo per promoure la memòria històrica i la pau. La celebració de la consulta serà el dia 28 de maig, en horari de 9 del matí a 8 del vespre. Es podrà votar en 11 col·legis electorals del municipi, un en cada poble i 6 més dins de la ciutat. S'ubicaran als barris de Ferreries, Remolins, Sant Llàcer, Temple, Grup el Temple i Centre.
I petit apunt de successos, perquè un home de 60 anys i veí d'Horta de Sant Joan ha perdut la vida la passada nit en volcar amb el tractor amb què llaurava el camp. Els fets es van produir passades les 10 de la nit d'aquest dilluns en un terreny proper al quilòmetre 6 de la carretera T-334. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra i una unitat del sistema d'emergències mèdiques. I atenció, perquè en el 2015 els consumidors de les Terres de l'Ebre han utilitzat l'assessorament de l'Agència Catalana de Consum un 32,99% més. En concret, s'han atès 2.830 consultes a les quatre comarques ebrenques, 1.160 només al Montsià. També han augmentat un 40,34% els casos arribats a Consum i resolts per mediació. En concret, 668 conflictes decidits amb una resolució que ha evitat l'arbitratge. En aquest sentit, els laudes van ser 161 a les Terres de l'Ebre l'any passat, amb un 81,45% inferior a conseqüència de la finalització del procés de tramitació de les reclamacions de les preferents de Catalunya Caixa, que va acabar a principis de 2015 amb 901 casos resolts i un retorn de 2.341 euros als impositors ebrencs. També s'ha registrat una davallada de 11,7% en les reclamacions, amb 1.019 queixes, sobretot en telefonia i internet, en un 44,4%, i altres subministraments bàsics, com l'aigua i la llum, en un 18,5%.
Segons el darrer cens de població, Tortosa té 34.197 habitants, dels quals 6.194 són nouvinguts. Fa anys que entitats socials i administracions locals treballen per a l'acollida i la integració d'aquests nouvinguts, una feina gens fàcil a una ciutat on conviuen gairebé 90 nacionalitats. Ara, aquest treball ha estat reconegut públicament i és que Tortosa ha entrat a formar part de la xarxa europea de ciutats interculturals impulsada per la Comissió Europea. És d'aquelles coses que fan il·lusió. Quan ens ho vam plantejar, ho veiem com una cosa complicada, però ara formar part d'aquesta xarxa ens haurà de permetre accedir a noves línies de finançament i participar en intercanvis amb altres ciutats europees. Nosaltres podrem aprendre de les seves experiències i ells de les nostres. Així ho ha explicat Ferran Bel, alcalde de Tortosa. Bel ha fet aquestes declaracions durant la presentació de la memòria del 2015 de l'àrea de serveis a les persones de l'Ajuntament de Tortosa, un any en el qual s'han invertit més de 50.000 euros en ajuts d'urgència a les necessitats bàsiques d'habitatge, en subministraments d'aigua i energia a la llar, en farmàcia i en transport. També s'ha augmentat la dotació al menjar social, al menjador social. L'informe constata una sensible davallada de les necessitats socials de la ciutadania en paral·lel a la progressiva millora econòmica que viu el país. S'intueix una certa millora, però de la manera que la millora econòmica és molt dèbil, en l'àmbit social podem dir el mateix. Estem millor que l'any passat, però ens queda camí per fer, ha afegit l'alcalde.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Darrer minut del nostre informatiu, com sempre, repassem ara quina és la previsió prevista per aquest dimarts. Ho fem des del Servei Meteorològic de Catalunya amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ho fem parlant de temperatures molt semblants a les d'ahir. Puntualment sí que han pujat cap a l'interior de les comarques, sobretot de la Terra Alta, cap a arran de costa, les temperatures han baixat una miqueta, però en general les temperatures han d'anar pujant i avui s'espera que les temperatures màximes siguin més altes que les d'ahir, pujant fins a aquests 20-21 graus. I és que avui el sol ha de ser el protagonista, creixeran algunes nuvolades tan sols en punts de la serralada prelitoral, però que no han de deixar ruixats. De cara a demà i sobretot de cara a dijous ja tindrem més núvols i també tindrem alguns ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon dia ara mateix. Temperatura de 20 graus clavadets al termòmetre de la nostra estació meteorològica. La humitat relativa és del 34%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el temps de les notícies de la Cala Ràdio en aquest dimarts 26 d'abril. La informació continua a cada hora als butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacala-rtv. Hem repassat les notícies, hem repassat el temps, aquests 20 graus que tenim de temperatura i s'espera que la màxima rondi aquesta temperatura. I parlo d'això de la temperatura perquè cada cop ens anem aproximant a l'estiu, cada cop doncs, les temperatures van en augment i sens dubte hi ha una cosa que ens pot afectar a tots, que pot ser una d'aquelles patologies que ens pot passar en aquests dies més estiuencs, com és el cop de calor. Avui en descobrim què és exactament això del cop de calor, els símptomes i també com prevenir-ho i com tractar-ho. A el nostre torn de guàrdia, aquesta secció que fem en col·laboració amb el Servei d'Urgències Municipal. Sí, dimarts no, ens acompanyen amb nosaltres els tècnics, els infermers del Servei d'Urgències Municipal de l'Ametlla de Mar i avui amb nosaltres en aquesta cita del Torn de Guàrdia, si puges, ens acompanya la Maria José Castellano. Maria José, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Fa uns dies parlàvem sobre el tall de digestió, me vaig recordar de la paraula hidrocusió.
Sí, el nom, una mica difícil.
L'argot correcte. Avui anem a canviar d'assumpte, avui anem a parlar sobre el cop de calor, que tot també és molt estiuenc, eh? Tot ve sí. Per l'alta temperatura en aquest sentit. Per a començar, li hem de posar també una paraula tècnica o amb cop de calor ja ens podem ja fent bé?
A veure, tècnicament se podria dir hipertèrmia, però bueno, direm cop de calor, que així ens entén tothom.
Ens entén tothom i sabem tots del que estem parlant. Però què és això del cop de calor? Perquè segur que ara molts entrarem en confusions vàries, que després explicarem els símptomes d'això, però el cop de calor què és en si? Què és el que passa al nostre cos?
Mira, el cop de calor se dona quan la temperatura corporal nostra s'eleva per damunt dels 40 graus, però per causes externes, no per una infecció, la típica febre, per angines, no. Se dona, per exemple, quan estem a l'estiu, que fa molta calor, fem activitat física, tot això. És perillós perquè podem entrar en xoc, inclús hi ha gent que pot morir. I bueno, se dona normalment perquè perdem molta quantitat de líquids. La suor nostra és una defensa contra la pujada de temperatura. Llavors, perdem tanta quantitat de líquids que podem arribar a deshidratar-nos. I llavors hi ha danys neurològics o aquest dia també se pot morir la gent d'això.
Suposo que això és per exemple, ara que ara fem una bona temperatura, està agradable, però clar, a mesura que va avançant els dies van entrem en temperatures més altes i aquelles persones, entenc que també hi ha un sector de població més vulnerable, potser, no? També entenc
sí.
A patir-ho.
Sobretot els nens i la gent gran, perquè ells quan tenen la sensació de set ja potser ja és massa tard. Els hem d'anar recordant, sobretot els crios i la gent molt gran, que vagin bevent líquids i més quan fa calor.
Aquesta hidratació, però fer-ho amb begudes que no siguin molt, molt, molt gelades, perquè després també, això ho vam comentar, em sembla que la setmana passada, que clar, després també entrem en altres qüestions, per tant, l'aigua no passa res si és fresqueta, però sí, no ens passem de, no ens passem de temperatura. Quines són les causes per generar aquest cop de calor?
Mira, hi ha diverses causes. Una és, per exemple, la gent, els manobres que treballen baix el sol, sense cap protecció. L'altra és estar tancat dins a un cotxe a l'estiu, això no s'ha de fer mai. Llavors també fer activitat física, també a les hores de més calor. Tot el que sigui esforçar-nos en un ambient de molta calor, de molta temperatura.
Uh-huh. I això sobretot lligant-ho a que no s'ha hidratat correctament, o lògicament, o potser sí, però en un ambient, per exemple, un cotxe tancat a l'estiu, tots quan anem a la platja, després quan obrim la porta del cotxe estem allà dos o tres minuts per entrar, perquè ni el volant se pot tocar ni es pot assentar una dins del cotxe.
Ja està clar.
Però una cosa, hem d'intentar no confondre amb una cosa que jo entenc que pot passar-nos a tothom, que és aquella sensació de mig mareig que tens a vegades a l'estiu. Això pot ser cop de calor, això no és cop de calor, què és això?
Bueno, això a vegades pot ser un mareig simplement per una baixada de tensió. A l'estiu els vasos sanguinis se dilaten i la tensió mos baixa. Normalment, si mos mirem la tensió a l'estiu i a l'hivern la tindrem diferent. Però el cop de calor és diferent. A veure, d'una baixada de tensió no es morirà ningú, d'un cop de calor sí que es pot morir la gent.
Anem a parlar d'això, els símptomes que realment són quan tenim un cop de calor.
Molt bé. Mira, el primer que res és que suem molt. Això, bueno, es pot confondre amb altres coses. La diferència en el cop de calor és que arriba un punt que deixem de suar. ¿Vale? Llavors també hi ha mareig, confusió, desorientació, mal de cap, se mos acceleren les pulsacions, tenim taquicàrdia, la pell se posa molt roja i sobretot la temperatura corporal nostra puja per damunt dels 39,5, inclús se pot arribar als 41, que és un disbarat ja.
És a dir, que doncs, tindríem una febre realment alta.
Sí.
Tenim suor per haver fet esport i estar realment negats de suor, sinó que realment tenim febre.
Ja està, clar. A veure, després de fer esport, si tu mires la temperatura, no estiràs a 41, això segur. Llavors també pot haver comportament alterat i en els casos més greus el que podem veure és que la persona es queda inconscient o que té la pell calenta i vermella, la té molt roja, però està seca, sense suor, perquè ja ha arribat a un punt que el cos ja està deshidratat i la defensa esta de la suor ja la perdem. Uh-huh. També es poden donar vòmits, problemes per a respirar o inclús convulsions.
És a dir, que hi ha diversos símptomes i molt diversos,
sí.
I entenc també en funció de cada persona i de la condició on està passant doncs, aquest cop de calor, doncs dependran també els símptomes que presenti cada persona.
Sí, sí, clar, depèn de la gravetat.
Uh-huh. Imagina't que ara mos passen altres, que també mos pot passar,
Esperem que no.
Esperem que no, que nosaltres, jo sempre seguirem els consells que ens oferiu des del Zoom, però imaginem que passa això, ens trobem amb un cop de calor, què és el que podem fer?
Bueno, a veure, el primer que s'ha de fer és buscar la sombra i posar els peus en alts, perquè normalment estiguem marejats. Després també s'ha de trucar al SUM, per supost.
Que recordem el telèfon, 977-45-7000, 977-45-7000. Seguim.
Molt bé, després retirarem la roba i posarem draps mullats, com posar les aixelles, ingles, al front. Si és un crio, també el podem banyar, però no en una aigua molt gelada, una mica fresqueta per anar rebaixant la temperatura. I si la si li passa a una altra persona, que ho veiem nosaltres, si està inconscient, el que podem fer és agitar-lo de costat per si a cas vomita, que no se'l feia, i continuem refrigerant-lo. O sigui, el mateix, draps mullats, intentar refrigerar-ho, sempre havent demanat ajuda abans, clar. Si no, no us acudirà ningú.
És important l'ajuda. Clar, és que no és el mateix trobar-te tu sol en aquesta situació que tindre algú al costat que et pot doncs, auxiliar en aquest sentit, no? Donar aquests primers auxilis i després doncs, ja esperar que arribin els serveis d'emergència. Això entenc que és la majoria de casos, entenc que són això, no? Doncs no, aquests primers símptomes que hem comentat, en el cas de vòmits, en el cas d'aquestes coses, recordem alguns dels procediments, com posició lateral, també entenc, també, no?
Sí, sempre que trobem una persona inconscient que respira, clar, si no respira ja parlem d'un altre tema, però una persona inconscient que respira sempre l'hem de posar de costat.
Uh-huh.
Això ja per norma general. I més que res per això, perquè si vomita se podria morir no pel que té, sinó perquè s'ofegaria en el seu propi vòmit.
Uh-huh. I l'important, que hem parlat una mica sobre els símptomes, hem parlat sobre les causes, el que és, però com ho podem previndre això? Què és el que hem de fer, sobretot en aquests mesos ja que comença ben aviat doncs ja fer aquesta calor, anem a la platja, passem moltes hores sota el sol, què és el que hem de fer a la nostra rutina diària per a previndre un cop de calor?
Sí, bueno, el primer és beure força líquids, com aigua o sucs, sense esperar a tindre set, perquè a vegades quan tenim set ja és massa tard, el cos ja ens està avisant que s'està deshidratant. Recordar als nens i a la gent gran que vagin bevent, això ja ho havíem dit, i bueno, també es poden prendre begudes isotòniques, però el millor és l'aigua o sucs naturals.
Pregunto, no, no té res que veure tindre sucre la beguda a no tindre, l'important és la hidratació en general.
No, el sucre no influeix en el tema del cop de calor, és igual. Vale. Llavors també doncs, menjar lleuger, pegar-nos una tracona i després posar-nos allí al sol. No deixar ningú dins el cotxe, el cotxe aparcat i tancat. Els animalets també no val tant perquè a vegades passa. Però clar, se posa una temperatura allí de més de 40 graus. I després, bueno, si hem de fer un treball físic intens, doncs intentar fer-lo baix de la sombra i anar fent descansos i hidratant-nos.
O també en aquelles hores entenc que són les hores amb menys sol o amb aquella incidència
sí,
menys alta,
clar.
No?
El que passa que, a veure, jo ho entenc que hi ha gent que treballa a l'obra, per exemple, tenen un horari i l'han de fer, però bueno, és que precisament són les persones que més pateixen cops de calor. Llavors també no fer activitats esportives a les hores més calors, el mateix. I evitar l'alcohol, perquè l'alcohol ens eleva la temperatura corporal. Això d'estar prenent el sol i fent la mitjaneta no és una bona idea.
Bueno, una no passa renting, però,
però
jo crec que el problema està en quan ne són més d'una, pot ser en aquest sentit. Bueno, i a les nits d'estiu també a vegades fa més calor que pot ser de la que fa també. En algunes...
Com que no fa sol, és igual,
no
passa res.
Entenem doncs aquestes recomanacions. Comentava això del sucre perquè això pot ser una baixada de sucre i no pas un cop de calor. No? Vull dir que moltes vegades són una sèrie de factors, moltes vegades tenim uns símptomes molt pareguts amb moltes coses i a vegades no sabem ben bé identificar, però una de les coses que, per exemple, ens hi podríem quedar són amb colors de pells que serien de color vermell, per entendre'ns, ens hi podríem quedar doncs, també amb aquesta suor que comença i que hi ha moment que s'acaba.
Després la pell se queda seca. I clar, i també ha d'haver la condició en què has d'estar treballant al sol, bueno, has estat en un lloc molt càlid, dins a casa no et passarà això.
I a casa no pot passar un cop de calor? No, o sí o...
A veure, home, si és una casa molt calorosa, no, clar, que té molta temperatura, i una persona gran que no veu mai, uh-huh, i tot això, podria adonar-se, és més difícil. Per això se'ls ha d'anar recordant. Hi ha gent gran que viu sola, però bueno, la família no costa res anar-los-hi recordant. Ves bevent aigua, perquè és que ells no tenen mai set. I els crios igual, també se'ls ha d'anar recordant.
És important, eh? Això que diuen, s'ha de beure tants litres d'aigua al dia, tants gots d'aigua, doncs a l'estiu...
Encara més.
Més important, sí, perquè lògicament la temperatura és més alta i el nostre cos, doncs, vulguis que no, doncs, també demana més hidratació. Ho hem de deixar aquí ja el nostre torn de guàrdia d'avui, on hem parlat del cop de calor, anem ja fent llista de qüestions per prevenció, per prevenció, que és millor que l'any que ve, quan ens presenteu les dades, digueu, mira, enguany de cop de calor han fet molt pocs, dirà. La gent de la cala s'hi ha apuntat bé a prevenir tot això. Hi han coses que sí que no es poden prevenir, hi ha malalties que sorgeixen, però si aquestes cosetes, doncs, les podem intentar prevenir millor que millor, ja mos va bé per la salut i no hem de tindre preocupacions durant l'estiu.
I tant.
Bon dia, deixa aquí infermera Maria José Castellano del SUM. Moltíssimes gràcies i que tingueu un bon torn de guàrdia.
Gràcies a tu. Vinga, adéu.
Consells anotats a la nostra llibreteta de recomanacions del torn de guàrdia del Servei d'Urgències Municipal. Anem ja a la publicitat, a la tornada. Avui parlem de la tonyina roja. I és que ens agrada això del bon menjar. I arriben ja, estem a les portes de les cinquenes jornades gastronòmiques d'aquest producte d'alt valor gastronòmic i culinari. Parlarem d'aquestes jornades en uns instants aquí al Sempre amb tu, amb Dami Lleó, el gerent de l'àrea municipal de turisme. Res, un parell de minuts i seguim en directe aquí al Sempre amb tu.
Josep Tomàs Margalef. Assessoria d'empresa, assessoria fiscal i assessoria laboral. Josep Tomàs Margalef. Comptabilitat d'empresa, assegurances generals i gestions. Josep Tomàs Margalef. Al carrer Andreu Llambric 57 de l'Ametlla de Mar. Telèfon 977 45 64 22. El número de fax és el 977 49 34 00. A l'assessoria Margalef li oferim professionalitat, atenció, dedicació i servei. Assessoria Josep Tomàs Margalef.
A restaurant Pizzeria Esmeralda encetem nova temporada. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Estem al teu servei amb una carta diversa de cuina nacional i internacional, plats típics de les nostres terres, paelles i parrillades de peix i carn, pizzeria i menú diari. Estem a la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar. Consulta'ns pressupostos per a banquets, comunions, batejos i noces. El nostre telèfon és el 977 48 64 53 o el 659 57 06 69. També pots contactar amb nosaltres a restaurantesmeralda@gmail.com. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Ens trobaràs a la cantonada del carrer de la Piscina amb l'avinguda de Calafort de la urbanització Tres Cales a l'Ametlla de Mar. Ah, i disposem d'una terrassa ajardinada amb jocs infantils.
Jornades gastronòmiques de la tonyina roja de la Mediterrània a l'Ametlla de Mar. Fins al 16 de maig, 13 restaurants i 24 bars d'aquesta vila marinera t'ofereixen la possibilitat de viure una experiència gastronòmica única. Ruta de tapes i menús gastronòmics elaborats amb la millor tonyina roja. A l'Ametlla de Mar. Jornades de la tonyina roja del Mediterrani. Viu-les!
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Ho acabeu d'escoltar, Jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja, cinquena edició 2016, tema que avui centra el nostre temps de l'entrevista, i és que lògicament fa dies que parlem molt del que ha de vindre en aquestes jornades, sens dubte també unes jornades que, a part de consolidar-se en aquesta cinquena edició, també tenen un factor afegit nou, i és que per primer cop aquestes jornades les organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Però aquest és un element important, però n'hi ha molts més, que sota la diversitat d'activitats i de propostes gastronòmiques que al llarg de més de 15 dies, des d'aquest divendres 29 d'abril i fins al dilluns 16 de maig, viurà la nostra població. Per parlar-ne de tot plegat i recent arribat de Cambrils, de la signatura de l'estació nàutica Costa Daurada, ens acompanya el gerent de l'àrea municipal de turisme, Dami Lleó. Dami, molt bon dia.
Bon dia.
Demà en parlarem a les notícies d'aquesta signatura, de la renovació del conveni en aquest sentit amb l'estació nàutica, però avui el protagonista o la protagonista és la Tonyina Roja. Cinquenes jornades ja.
Bueno, de fet, ja fa dies que estem immersos ja en l'organització, hi ha moltes coses preparades ja per este cap de setmana, i bueno, esperant de que acompanyi el temps, esperant de que la gent mos visiti, que una vegada més pues, l'Ametlla sigui protagonista, no?, d'esta destinació que volem accentuar molt en aquesta èmfasi, no?, de destinació gastronòmica, no? Tenim diverses jornades durant l'any, les de la Galera, el Peix Blau, el Peix de la Llotja, la Rossejada, els Fideus, i esta també és una de les principals, la Tonyina Roja, com un dels productes, no?, que també ens diferencia, no?, este producte tan important i de tanta qualitat que tenim aquí al poble.
És un dels temes que sempre s'ha parlat, no?, aquesta diferenciació a nivell de gastronomia. La Tonyina Roja, doncs, és un dels elements que en aquests darrers anys on s'ha anat incorporant a les cuines dels restaurants de la població i que, doncs, realment, no només a la població, també a nivell del país, sabem que és un dels elements que a poc es va consolidant en aquesta gastronomia. Gastronomia no només d'aquells productes tradicionals japonesos, que ho podríem dir així, sinó també cada cop més amb receptes més de casa, diguem-ne, més amb receptes més tradicionals. Entenc que tot això, lligat amb la Regió Europea de la Gastronomia Catalunya 2016, serà un molt bon element de promoció d'un dels actius com la Tonyina Roja aquí a l'Ametlla de Mar.
Doncs sí, la Catalunya és una de les regions europees 2016 de la gastronomia, conjuntament amb un parell més d'altres destinacions europees. I bueno, el que hem fet des de Turisme de l'Ametlla de Mar d'un començament ja és incorporar-nos, no, en este tren que ha posat la Generalitat i l'Agència Catalana de Turisme en este segell nou. No som gastronomia 16 i dins en este apartat no som gastronomia i han pujat en este tren per aprofitar, no?, per aprofitar que ens promocionen la Mediamar com una destinació, ja que organitzem tants d'actes, com he dit abans, durant l'any, i este en concret, no? I bueno, sí, és aprofitar este segell, no?, que dona la volta, no al món, sinó a tota Europa per a aquestes destinacions en concret, no?
Un tema important, doncs, aquesta actuació de promoció, però lògicament entenc que això fins fa uns anys, aquests primers 4 anys, ha organitzat una de les empreses que en aquest sentit doncs comercialitza i té pràcticament doncs una importància molt gran dins del sector de la Tonyina Roja al municipi i a Catalunya i a Espanya. Enguany l'Ajuntament agafa en aquest sentit el timó. Ha costat tot plegat fer aquesta organització? Hi haurà molts de canvis respecte a les passades edicions? Veurem novetats? Hi ha un canvi en la línia, doncs, en aquestes jornades astronòmiques?
Bé, un canvi d'on ha donat, i hem de ser sincers, posant un pressupost. L'Ajuntament en principi no tenia previst fer aquestes jornades, però bueno, després de les informacions de que el grup Alfego no les portava a terme per qüestions internes de l'empresa, doncs, bueno, l'Ajuntament es va plantejar, no?, de dir què hem de fer, tirem endavant aquestes jornades, no les tirem endavant, esperem l'any que ve i amb més temps podrem organitzar-les millor, però bueno, clar, la intenció era, pues, conservar, no?, conservar aquesta inèrcia, no?, que portàvem durant aquests últims 4 anys. Cal recordar, pues, la gran quantitat de visitants que té el nostre poble, sobretot en aquest cap de setmana que s'organitzaven aquestes jornades. I, bueno, el que ha fet l'Ajuntament és ajustar molt el pressupost perquè tothom ja sap, no?, la situació que ens trobem, però la intenció era que no es perdessin aquestes jornades. De cara a l'any que ve, pues, amb més temps, se reubicaran potser des dates o no, però enguany el que han fet és un esforç des de l'Ajuntament per conservar, no?, per no perdre l'inèrcia i perquè la gent mantingui a la seva ment que a les jornades a l'Ametlla de Mar pel mes de maig fan les jornades de la tonyina. L'any que ve, amb més temps, intentarem, pues, fer-ho millor, però bueno, l'essència de les jornades es tirà, no amb l'envergadura que hi havia, però bueno, hi haurà estants del Japó, hi haurà estants de productes locals, hi haurà degustació de productes de cuina japonesa, tal com es feien amb maki, bueno, amb sushi en general.
Ara entrarem a parlar-ne de les activitats pròpiament que hi haurà, doncs, al port, però per entendre'ns, segueix fent aquests 2 dies, diguem-ne, d'activitats al port de l'Ametlla de Mar. Si canvia l'emplaçament, serà, doncs, a la zona on habitualment es fan les diades de l'arrossejat o dels fideus rossejats, però també plantegeu una sèrie d'activitats, no? És a dir, a més no ho feu un únic dia com aquestes diades que hem mencionat, sinó que manteniu aquests 2 dies, aquest cap de setmana, el 30 d'abril i l'1 de maig, dissabte i diumenge.
Si es manté tot el cap de setmana, amb dissabte de matí i tarda, començarà a les 10:30 l'obertura, tenim la visita del cònsol del Japó, i bueno, que farà una mica l'obertura, els parlaments, signarà el llibre
d'honor,
allà baix al centre d'interpretació de la pesca, farà una visita als estants i després a les 11 faran una sortida amb el Tunatur, perquè el Tunatur també durant tot el cap de setmana oferirà la possibilitat de fer l'excursió amb o sense bany. Hi ha diferents horaris que es poden consultar a la nostra web. Després també hi haurà tot el seguit, a la vegada es començaran ja a fer les degustacions de les tapes, les tapes seran a 3 euros, després hi haurà també una tapa amb una copa de vi serigrafiada amb el logo de l'Ametlla de Mar i amb un tas de vi de la Terra Alta, denominació d'origen de la Terra Alta, i a partir de la segona copa ja serà un altre preu. I després també tindrem, com dèiem abans, els estants amb 4 activitats del Consolat del Japó. Hi haurà també estants de productes locals. I hi haurà també activitats musicals durant tot el cap de setmana. Tindrem la xaranga al Soquet Calero el dissabte pel dematí, per la tarda tindrem la batuca de Calacatà i el diumenge pel dematí tindrem el concert del cantautor Joan Rovira.
Aquí posarem ja una miqueta més de, entre cometes, concertet, diguem-ne, doncs, ja el vermutet de diumenge, també fer-ho amb tonyina roja, que és important. La part gastronòmica és imprescindible i en aquesta dia del port de dissabte i diumenge, què és el que preparareu gastronòmicament? Aquestes degustacions, aquestes tapes, dissabte i diumenge hi haurà, doncs, sempre tapes de tonyina roja, però diumenge, a més, hi fiqueu un afegit amb un romesco de tonyina, que és també una coseta molt ja més autòctona en aquest sentit.
Sí, com bé has dit abans, Dani, doncs, bueno, és incorporar una mica, no deixar de banda aquesta gastronomia tan local i tan arraigada al nostre poble i tan tradicional, no? I bueno, pues, el diumenge no hi haurà els estants del Japó, però sí, al seu lloc posarem 4 estants amb degustació de romesco de tonyina, o sigui, tonyina amb pataques, per incloure-ho, no?, per fer un mix, no?, amb aquestes degustacions de tapes japoneses, com seran els makis, els nigiris, els sashimis i el tartar, que això serà tot el cap de setmana. El diumenge, pues, per la gent que vulgui degustar este plat tradicional de la cala, pues, també estarà a la seva disposició.
I qui seran els cuiners durant aquest cap de setmana? Qui seran els encarregats d'elaborar aquestes tapes de tonyina roja?
Les tapes de tonyina roja ens ve un sushiman especialitzat en el tema i tindrà la col·laboració de cuiners i ajudants, nois estudiants de l'escola de Cambrils, de l'escola d'hostaleria i turisme. Hi haurà 4 o 5 nois i noies de l'Ametlla i altres també, perquè així, doncs, bueno, els iniciarem una mica ja amb esta activitat. I bueno, en certa manera, doncs, la idea és de que, com que intentarem, bueno, jo crec que aquestes jornades estan consolidades i les tornarem a organitzar l'any que ve amb més temps i millor, doncs jo crec que estiran ja entrenats
o preparats,
o preparats no? Ja per això.
Sí, perquè hem de pensar que això, el sushi, per entendre'ns, s'ha de fer molt, molt, molt ràpid i doncs té el seu preparatiu també, té la seva complicació fer-ho. Per tant, esperem que lògicament doncs, tot funcioni i la cuina estigui a ple rendiment aquests dos dies.
Doncs, i el diumenge doncs, el tema del romesco tonyó, si la gent de la cala hi ha, gent cuinera, pescadors,
rancheros.
Que bueno, pues, col·laboraran amb este d'això. Val a dir, pues, bueno, volem agrair no, la col·laboració del grup Alfegó, que ha estat, que col·laborarà amb l'esdeveniment també amb Fuentes i una altra empresa que es diu Espai Tonyina. Molt bé. I bueno, la de Terra Alta, Ports, la cofradia, per totes les facilitats que ens han portat a terme. I bueno, en principi pues, ho tenim tot preparat, esperem que acompanyi el temps. I bueno, és una incògnita, no? No havíem fet mai, bueno, sí que han fet altres jornades, però bueno,
sí. Lògicament és una mica diferent perquè sí que doncs hi havia aquelles jornades de l'arrossejat i dels guidors, que entenc també que el primer any que es va fer el canvi de model del concurs que es feia a la confraria cap als porxos vells, entenc que de la confraria nova a la confraria vella, per entendre'ns, doncs sí que també va ser una primera experiència. Entenc també doncs que aquesta també serà una primera experiència i on s'haurà d'aprendre i molt de fer un esdeveniment que és molt més, diguem-ne, que té una repercussió molt més gran en aquest sentit a nivell gastronòmic i turístic. Tinc a les meves mans dos cosetes, Dami, que són allò que a totes les jornades gastronòmiques no poden faltar, que són els díptics, els tríptics informatius amb menús i amb tapes i amb propostes que cada any sorprenen i sorprenen i molt. I és que a banda d'aquesta Dia del Porc, que parlem per aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, durant molts de dies, des divendres 29, aquest divendres, i fins al 16 de maig, dilluns 16 de maig, que és festiu, 13 restaurants, 24 bars del municipi, posen a la seva cuina la tonyina roja amb múltiples varietats per a oferir-nos diferents menús gastronòmics i diferents tapes. Un any més són les jornades que més participació tenen dels establiments gastronòmics locals.
Doncs sí, un total de 24 bars i 12 restaurants doncs participen en les jornades, una participació molt alta i ja estem molt contents. Perquè fa els bars, bueno, la tapa més Quinto Heineken, col·laborador i patrocinador de la Ruta de la Tapa Roja, seran 3 euros, i després pel que fa als menús, pues, bueno, hi ha tota varietat de preus, en la qual està inclòs pues, la beguda, que són menús maridats amb vins de la Deu Terra Alta, i també pues, bueno, està tot inclòs, hi ha diferents preus, diferents menús a l'abast de qualsevol butxaca.
Preus que van d'entre 30 a 65 euros, en tinc aquí, clar, aquí tot el que és tot monogràfic tonyina és una mica més car, tot el que és una mica més combinat, doncs lògicament pot ser una mica més econòmic. Evidentment hem d'entendre que és un producte que hi ha de mercat surcar. Hem vist que els menús proposen coses com, per exemple, una presa ibèrica de tonyina, que això a mi m'ha sobtat. O, per exemple, doncs, el tàrtar de tonyina tradicional, però també això es va reinventant, diguem-ne, després. Veiem arrossos amb tonyina, veiem pernil de ventresca, també veiem això en els menús. I respecte a les tapes, per exemple, jo m'he quedat amb un rotllito de primavera de tonyina, que això també, bueno, no és ben bé japonès en aquest sentit, és més xinès, però bueno, veiem innovació també en aquest sentit de les cuines.
Sí, veig molta innovació també un enrere l'altre, que la gent se ho treballa més, investiga més, i les presentacions amb colors variats, encara que el color predominant sigui el roig, no? Però bueno, la gent sempre s'hi cuida més, que la fotografia quedi bé, que estigui ben decorada, i bueno, només cal veure el folleto i veure que fa goig, no? Que la gent cada vegada pues, se ho treballa més. Val a dir també que la gent que faci la ruta de la tapa i voti, no?
A quina van allò, perquè no només val si val anar a fer la tapa, sinó que després també anar a fer-la té una recompensa.
Doncs sí, que al folleto hi ha un apartadet amb 5 tampons, qui segelli els 5 tampons amb 5 segells diferents a cada folleto optarà a sortejos de menús gastronòmics per les properes jornades gastronòmiques, que seran ja al mes de maig. També tenim, bueno, i es poden presentar tantes butlletes com se vulgui, no? També tenim un concurs Instagram amb els hashtags tonyinaroja16 i ametlla de mar, i val qualsevol foto dels menús, de les tapes, del cap de setmana allà baix, de qualsevol foto vinculada durant aquestes jornades, pues, i també amb premi amb menús gastronòmics per les properes jornades.
Per tant, no hi ha dubte. Si no heu fet la ruta de tapes, podeu entrar en aquest sorteig de menús i també, com dèiem, d'aquests tonatur dobles, i si feu el concurs Instagram, aquests dies aprofiten per menjar tonyina roja o estan a la dia del porc, perquè està obert a tothom això, a tots els gustos i totes les opcions, doncs també participar en aquests hashtags, que per cert són hashtag tonyina roja 16 i hashtag ametlla de mar.
L'oficial, lo de sempre.
L'oficial de sempre, i per tant doncs és important. L'únic que ens queda és convidar la gent a que s'apunti en aquesta aventura gastronòmica, que enguany doncs, té aquest punt de novetat amb l'organització des de l'Ajuntament, però lògicament amb una proposta de tapes i de menús gastronòmics que ja s'havia realitzat, i per tant diguem-ne l'estrena està a la Dia del Porc.
Jo crec que bueno, sigui el torpedo no, de sortida és... bueno, de fet, els bars i els menús aquest divendres mateix ja es pot començar, i el cap de setmana doncs, bueno, esperem que tant la gent del poble com la gent de fora doncs, vingui a la cala a gaudir del nostre poble, del nostre entorn, de la nostra gastronomia, de les activitats, i sobretot ajudeu-nos a fer propaganda de la cala posant fotos a les xarxes socials i, bueno, i invitar a tothom a disfrutar.
Ho hem de deixar aquí, Dami Lleó, moltíssimes gràcies. L'última pregunta, divendres vindràs tu a les xarxes socials o t'escaparàs?
Bueno, faré el possible, estarem per allà baixar el moll muntant, però bueno, ja saps que bueno, farem el possible per estar.
Hem de posar-nos al dia del que passi aquesta setmana fora de casa nostra, i també fer l'últim recordatori sobre les jornades de la Tonyina Roja. Dami Lleó, moltíssimes gràcies i que hi hagi moltíssima sort al llarg d'aquests llargs 15 dies de jornades gastronòmiques de la Tonyina.
Gràcies a vosaltres.
Després de l'entrevista, el que fem nosaltres, com sempre, és marxar cap al nostre temps de natura, cap al naturalment. Thank you. ha costat, però ja ho tenim aquí, perquè avui ho fem a través del fil telefònic aquest, naturalment, parlant de la reintroducció dels samarucs a la llacuna de l'Estany d'Or. Ens acompanyen avui per telèfon l'Eli Bonfill i l'Aurora Requena. Eli, Aurora, bon dia.
Bon dia.
Avui hem de fer-ho per telèfon perquè, lògicament, això...
Bon dia.
Bon dia. Això de la reintroducció dels samarucs, doncs, lògicament, ens porta tots una mica de bòlit aquesta jornada d'avui. Bueno, feina feta, diríem, i, per tant, doncs, pràcticament, diríem que tot aquest procés que es va engegar per tal de recuperar aquesta llacuna, tot i que ara queda una feina molt important de conservació i preservació de l'espai, diguem-ne que posem com un punt i seguit al calendari, no?
Exacte. És que, a més, és el procés de reintroducció d'una espècie, en aquest cas una espècie de peix, és una cosa lenta, no? Perquè no és el peix en si, sinó que has de preparar l'hàbitat perquè aquest peix s'hi pugui trobar bé i sigui una cosa a llarg termini, no? Que no fem una inversió d'energia i de diners i de temps per una cosa puntual, sinó que ha de ser ja perquè s'hi quedi.
Ho hem parlat a les notícies avui, justament, que han tardat 15 mesos des de que es va finalitzar, doncs, la recuperació de la llacuna, l'espai en si, fins a la reintroducció, fins que les aigües, fins que l'entorn, l'ecosistema s'ha adaptat perfectament per poder-hi reintroduir aquests 2.000 exemplars. Avui volem parlar principalment d'això del samaruc, perquè és un peixet que al final nosaltres l'hem parlat molts cops i els caleros i caleres, doncs, n'hem parlat moltes vegades, però volem conèixer una miqueta sobre la seua composició, és a dir, què és això del samaruc, aquest peixet, i per què n'hi ha tan pocs, o per què es parla, doncs, d'això, no?, d'en perill d'extinció, per què passa? Perquè és un peix, entenc, que només habita uns llocs molt, molt determinats.
Sí, és un peix que és endèmic de la península Ibèrica, és a dir, que només el podem trobar a la península Ibèrica, i això vol dir que necessita unes condicions de vida, doncs, molt, molt especials, no?, una qualitat de les aigües molt bona, una estabilitat i, evidentment, doncs, que no hi hagi certs depredadors, que és el que dona més problemes, no? Aquest és un dels problemes del samaruc. Que ha desaparegut l'hàbitat en el que ell sol viure, com són les llacunes costaneres, que en queden molt poquetes, i dos, que té un competidor molt important, que és la gambúsia, que és un altre peixet petit, que és invasor, és intrusiu. I que, com hem parlat moltes vegades, no?, les espècies invasores, si aconsegueixen instal·lar-se aquí, són espècies molt fortes. I en aquest cas és la gambúsia desplaçar el nostre samaruc.
I amb això, doncs, lògicament, entenc que el problema ha estat en que a moltes de les llacunes o molts dels indrets on habitava aquest peix, doncs la gambúsia l'havia fet desaparèixer, entenc, no?
Sí, en part això, i simplement que les pròpies llacunes litorals, no, han desaparegut, no?, perquè és molt xulo, no?, per fer-te un xalet o una construcció, no?, i llavors, pues mira, de ser que una mica hem fet un xalet a peu de platja i, bueno, pues no, aquest puesto, les raons, no?, per desaparegut el seu hàbitat.
Lògicament, clar, moltes vegades aquests hàbitats desapareixen. Ja hi ha una reintroducció d'una població de 2.000 samarucs. Entenc que això, doncs... Quin temps de vida tenen aquestes espècies, més o menys? Se pot calcular?
Pues mira, bona pregunta.
És una bona pregunta, clar, perquè parlem de la reintroducció i que aquests samarucs han estat criats en captivitat, entre cometes, al centre ictiològic del Parc Natural, però entenc que això, doncs, s'han d'anar reproduint, no?
Sí, el que tenen aquestes espècies petitetes és que es reprodueixen... En general, els peixos, l'estratègia és que molts fills, perquè sabem que són molts, no? Per això els peixos posen uns ous i aquests ous s'escampen, doncs, pel mar, o en aquest cas per la llacuna, i d'aquests, doncs, la majoria moriran, sobreviuran molt poquets. Llavors, és l'estratègia que fan servir molts animals. I això sol passar quan les espècies no tenen una vida molt llarga, tampoc.
Clar. Entenc que aquesta nova població, doncs, esperem que pugui sobreviure en aquest sentit, no?, i que l'entorn de la llacuna de l'Estany d'Or sobrevisqui, però avui ja també s'ha fet una mena de s'ha obert una llum, diguem-ne, no?, aquella porta d'esperança, com que també s'ha estat recentment restaurada la llacuna de l'Estany d'Engràs, en aquest sentit, com també hi ha previsió de fer altres llacunes, que poquet a poquet, almenys aquí l'Ametlla de Mar, que té, és un dels pocs municipis de la costa que té, doncs, tantes llacunes, no?, i tanta possibilitat de que aquesta espècie, doncs, pugui tindre diferents hàbitats en aquest sentit, no només l'Estany Tort, sinó anar-ho ampliant. Jo crec que també aquesta és la línia, no?, que es vol anar seguint amb el temps.
Sí, bueno, és una mica l'aposta, no?, també l'Ajuntament, i també el fet de tenir associació de conservació com paisatges vius que estan darrere, amb tècnics que, diguem, els tècnics del parc, no? Vull dir que ja darrere hi ha molta gent que en sap molt i que té molt clar una mica els objectius de conservació, no? Perquè el que tu dius, avui s'han alliberat, però clar, cosa s'ha de mantindre, no? Però tenim la sort que hi ha darrere, pues, gent que en sap i que segur que porta a bon port aquests projectes, aquestes activitats de conservació.
Uh-huh. Ara mateix, l'únic indret de l'Ametlla on hi ha Samaruc és a l'Estany Tort, o també en tenim a Santes Creus?
A Santes Creus també se n'han trobat, també.
Però no s'ha fet cap introducció, diguem-ne, no?
La zona de Santes Creus té aigua permanent, no? I a més, doncs, sovint té infiltració d'aigua salada, que això també ajuda. I és, diguem-ne, que és com la llacuna més estable que tenim ara mateix a l'Ametlla, no? Santes Creus o Sant Jordi. Però Santes Creus té, doncs, unes característiques que la fan bastant especial.
Entenem que Santes Creus pot ser per la ubicació, també per la situació que està ubicada, no? Una mica també una mica en foscor també. Entenc que tots aquests factors ajuden una miqueta, doncs, a que sigui un hàbitat més estable en aquest sentit.
Clar, i que sigui un lloc on hi ha segur aigua, perquè a més de Santes Creus, al llarg del barranc encara hi ha molts pous, l'aquífer està encara en prou bones condicions, no? I això assegura que sempre hi hagi aport d'aigua dolça, perquè el Samaruc és una espècie que té aquesta variabilitat, no?, que pot sobreviure en aigua salobre, no? Uh-huh. Aquesta versatilitat que la fa, doncs, que pugui resistir a aquests hàbitats. Per això també es pot trobar, doncs, en les llacones del delta, no? Tolera que hi hagi canvis de salinitat, no cal que estigui tot allò sempre a la mateixa... el mateix número.
Uh-huh. Esperem, doncs, que les tasques que s'han fet avui resorgeixin bé i donin bons fruits, i esperem, doncs, que tota la feina que es porta fent des de fa molt de temps acabi donant el resultat i que a poc a poc, doncs, aquesta espècie pugui anar sobrevivint, no només en centres com el centre ictiològic, també en total llibertat i en total natura.
Anava a comentar una cosa... És important la feina de tots, no?, la conservació de l'espai, que els caleres i caleres ens ho fem nostre i ens assegurem que Santes Creus, l'Estany Tort, l'Estany d'Engràs, totes les llacunes segueixin mantenint aquesta qualitat que tenen, que no hi hagi plàstic per allà, que no hi hagi brossa, que la gent no fiqui dins les llacunes, aixafar-les, fer malbé la vegetació...
Això t'anava a comentar, perquè ja tenim uns segons per acabar, perquè no ho allargaré més i en parlarem profundament a la nostra secció en els pròxims dies, però sí que volia comentar per acabar que lògicament entenc que el voluntariat aquí també serà molt important per conservar la partida de l'espai. En 30 segons.
Sí, bueno, de fet ja va el grup de voluntaris ambiental de l'Ametlla ja va participar, no?, junt amb Paisatges Vius fa un mes o així. La cosa és anar ficant-nos fites i cada cert temps, pues, anar a revisar aquestes llacunes, aquest entorn i mantenir-lo en bon estat, entre tots.
Doncs esperem que sí. Aurora Eli, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Naturalment per telèfon. Esperem la pròxima setmana tenir-vos a tots els titulars al complet al nostre estudi i seguir parlant de qüestions. Esperem que siguin bones notícies, com la d'avui. Moltíssimes gràcies, bon dia.
A tu, bon dia. Bon dia.
Recte final ja del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts fini. Moltes coses hem explicat, eh?
Com sempre, carregats de continguts.
Hem parlat amb Damià Bofa una estona sobre això de la tonyina. Recordem aquesta important cita per aquest cap de setmana.
I recordem que són dues coses diferents. Una cosa són les jornades, que viurem als restaurants amb la ruta de tapes.
De diferents. Són dues coses que van
lligades,
en paral·lel.
Sí, però que s'extén més les jornades, no? de la tonyina roja, com podem fer les jornades del peix blau, les jornades del peix blanc amb la ruta de tapes corresponent, on es sumen tots els bars i restaurants del poble. I l'altra cosa és la diada de la tonyina, que no és una diada, són dos dies. Tot el dissabte, matí i tarda, es descansen a migdia i el diumenge pel matí, carregats d'activitats, entre altres coses, com dèiem, estarà el gran nostre estimat Rovira.
Posarem el punt musical.
Però també hi haurà la xaranga el diumenge al dematí i la batucada.
Per tant, ja sabeu, dissabte durant tot el dia, diumenge durant el mig, durant matí, migdia,
i en algun,
proposta.
En algun taller ens apuntarem, Dani, tu i jo. Jo podríem fer lo del kimono, què trobes? Teniu guapets, eh? Com és que sigui per fer-nos la foto?
Per fer-nos la foto
no,
i...
Podríem participar del taller de kimono.
Hi ha moltes propostes, tant per a joves com per a grans, per totes les edats, propostes per a esta diada del port de dissabte i de diumenge.
Un curiós, jo el vaig fer el primer any, és escriure el teu nom en japonès.
Sí, amb aquells papers així com a grossos, sí. És veritat.
Més propostes. Hem de dir que l'acte inaugural serà el dissabte a les 10:30 a Càrrec amb la visita del cònsol general del Japó.
Correcte, ho hem comentat fa una estona. I dir una cosa que l'important per a nosaltres, les tapetes, que això també serà important.
La de la tonyina, 3 euros. La de romesco, només serà el diumenge, que és molt bon, m'agrada molt la tonyina,
sí,
en romesco,
és bona.
2 euros. La copa de vidre més lo vi, les dues coses, 2,50 €, que sigui la primera vegada. I després ja, si vas omplint, lo vi, els refrescos, l'aigua i la cervesa, a 1,50 €.
Que està bé, no? És a dir, que allí, ho hem dit, si ha de fer calor, que no mos agafa un cop de calor, que estiguessin ben hidratats,
Hem d'escoltar bé, bueno, la Maria José, tot el que ens ha explicat,
consells...
si convé, esta nit, quan ho repetíssim, a partir de les 8 de la tarda, està a la guai. Si no, és a través d'internet, que també ja sabeu que posem el nostre programa pel que fa el cop de calor. Hem de dir que també hi haurà estants amb productes locals i de proximitat.
És important. Fem una miqueta més de repàs, que n'hem parlat, però està bé, doncs, això, repetir-ho.
I molts remeis els trobarem a les plantes que trobem al nostre voltant. Plantes que veiem cada dia quan anem a caminar, quan anem al tros, i que realment no sabem les propietats i en tenen moltes i beneficioses. I hem de dir que el dia 14 i 15 de maig s'organitza des de la Regidoria de Formació i Treball un taller sota el títol Conèixer les plantes del teu entorn, propietats i aplicacions. El dissabte a la tarda al telecentre de les 6 a les 7:30 serà l'explicació, la xerrada informativa, i el diumenge al matí doncs, hi haurà la passejada per anar a buscar in situ les plantes.
I a part, hem de recordar una cosa que no hem dit, que tot i que el dissabte i diumenge tenim tonyina, també tenim opció de fer esport amb la tradicional dia de la bicicleta al Mas Plater diumenge.
Diumenge, sí, que les inscripcions acaben lo dijous. Dijous, dia 28, acaben les inscripcions, més que res és pel tema d'assegurança. 2 euros la inscripció i 1 euro més si volem ja trobar-nos
la
botifarra reservada.
Que també és important, també és important. Què tenim d'ofertes de treball, Fini?
Ofertes de treball, busquen cambrers, busquen cuiners, també busquen un mecànic de vehicles, també necessiten un comercial administratiu, un instal·lador de llum, gas, fontaneria i calefacció, també necessiten un mosso de magatzem que tingui una discapacitat reconeguda, un diplomat o diplomada en infermeria i també es busca una administrativa comptable.
Ofertes de treball disponibles, com sempre, al telecentre.
I ja per acabar, dir-te, fer memòria d'avui dels 30 anys de l'accident de Txernòbil. Aquesta nit hi ha un interessant reportatge a la televisió. 30 anys ja d'aquests fets, un de l'accident nuclear més greu de la història que es coneix. I també recordar que avui fa anys del bombardeig de Guernica, on van morir molts civils. No s'han dit mai xifres oficials de les víctimes, però aquests fets són els que van inspirar el quadre més famós de Picasso, el Guernica.
Amb aquests apunts, sens dubte, històrics i per recordar, nosaltres hem de posar punt i final al nostre Sempre amb tu. Demà serà dimecres i, com sempre, a partir de les 12 del migdia i serem aquí en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio. Que acabis de passar un bon dia, Fini.
Demà, Mare de Déu de Montserrat, demà programa 69.
I quins números mos toquen amb la Mare de Déu. Que tingueu un bon dia a tots.
I Moreneta.
Fins demà.
Fins demà, gràcies.